Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A les 6 de la tarda, 7 minuts, tot seguit us presentem un llibre que ha escandalitzat l'opinió pública dels Estats Units. Porta per títol, com us dèiem, Directo al Infierno, i recull les polèmiques confessions d'un banquer de Wall Street, un home que a Twitter ha publicat frases com: si algú et pregunta alguna cosa i no en saps la resposta, menysprea'l. Val més ser un gilipolles que semblar burro. O... Quan a la cua del caixer automàtic tinc al darrere una tia que està bona, deixo el comprovant a la màquina perquè pugui veure el meu saldo. O, per exemple, mai no dono diners als indigents. La meva consciència no em permet recompensar el fracàs. Aquest home ha escrit aquestes perles i es diu John Lefebvre. I la Marta Cailà l'ha entrevistat. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. Qui és John Lefebvre?
Doncs podem dir que és un exbanquer de Wall Street que va tenir una carrera fulgurant. Pensa que ell, quan va sortir de la universitat, va aconseguir una de les 350 places vacants que hi havia a Salomon Brothers, i era una plaça que anava molt buscada. Es van presentar 25.000 sol·licituds, ell va ser seleccionat. Va treballar per Citigroup a Nova York, Londres i Hong Kong, i també va ser contractat per Goldman Sachs, tot i que al final va haver-hi un problema contractual i no va poder entrar en aquesta empresa. Actualment, John Lefebvre està casat, té dos fills, està retirat del món de la banca, i el llibre que ara acaba de publicar-se aquí, Directo a l'Infierno, es dedica a la seva família amb la condició que no el llegeixin mai. I no m'estranya, eh? Que digui que, si us plau, no el llegeixin, perquè si el llegeixen... En fi, ja estic començant a opinar.
Tard o d'hora...
I no toca.
Sí, tard o d'hora... En fi, crec que el tard o d'hora el llegiran. Bueno, per què es va fer famós John Lefebvre abans de publicar aquest llibre?
Doncs mira, quan treballava encara a la banca, el 2011, John Lefebvre es va fer molt famós amb un compte anònim a Twitter. Aquest compte, que encara existeix, és GS Elevator, que podríem traduir com l'ascensor de Goldman Sachs. I aquí ell el que va fer va ser posar al descobert totes les barbaritats que diuen i fan els banquers de Wall Street. Es diu GS Elevator, però no significa que ell sentís aquestes frases a l'ascensor de Goldman Sachs, perquè, com hem dit, no va arribar a treballar-hi mai. No, ell va decidir que Goldman Sachs... va veure que Goldman Sachs era l'enemic públic número 1 durant la crisi, va dir, doncs escolta'm, li donarem aquest nom, que això tindrà tirada. Al principi escrivia mails o tuits seus, i després els banquers li van començar a enviar altres propostes. Ens explica així com se li va acudir posar en marxa aquest perfil anònim a Twitter.
I was sitting in a bar.
Estava assegut en un bar de Hong Kong amb alguns amics banquers i estàvem bevent i rient i comentant com s'indignaria la gent si pogués veure tot el que fèiem. El nostre racisme, el sexisme i la misogínia, el classisme en què actuàvem i com ens comportàvem de forma privada o pública, com tractàvem els clients, la manca de respecte que mostràvem, el poc valor que donàvem als diners. Tot va començar com una broma. El dia següent vaig obrir el perfil a Twitter i vaig començar a publicar frases hipotètiques que reflectien la mentalitat d'un banquer. Així va començar tot.
So that's how it started.
Què fa en aquest llibre John Lefebvre? Doncs entre capítol i capítol fa un recull de les que, per ell, segons la seva opinió, són les millors frases d'aquest perfil anònim. N'hi ha moltes, i hem pensat que per fer-ho més còmode per als nostres oients, com que ara posar-nos a llegir una frase i una altra i una altra és una mica rotllo, doncs n'hem escollit algunes de les més polèmiques i ara de seguida les compartirem amb els nostres oients a través de les xarxes socials. Però vaja, n'hi ha de grosses... Vols que te'n digui una?
Digues.
Una. D'acord, si la meva dona té càncer, ja m'afaitaré el cap, però no penso deixar de beure només perquè ella s'hagi quedat embarassada. Aquest és un exemple, tu n'has llegit altres al començament. Bé, el llibre no s'especifica si aquestes frases són seves, de collita pròpia, o li van enviar d'altres banquers. Jo li vaig preguntar quines considera que defineixen millor la mentalitat dels banquers de Wall Street, i aquesta va ser la resposta de John Lefebvre.
Hi va haver un tuit que deia: cada vegada que veig un tipus negre amb el meu cognom, em pregunto si la meva família eren els amos de la seva. I és interessant perquè, tot i que evidentment és ofensiu i bastant desagradable i cru, crec que reflecteix molt bé la mentalitat de Wall Street. Mostra la forma en què les persones actuen i com els agraden aquests acudits ofensius i fer comentaris com aquests. Un altre exemple d'això és la frase: cada vegada que la meva dona em fa una fel·lació, sé que ha arribat el moment de comprovar l'estat del meu compte American Express.
No entenc aquests xistes, jo.
No, és que no són acudits, perdoni, és que és un personatge... No fa gràcia.
No és un personatge, és una persona real, eh? És una persona real de carn i ossos. I ara us explicaré el que va passar amb aquest compte. Clar, aquest perfil anònim de seguida va cridar l'atenció dels mitjans de comunicació. Quan només tenia 7.000 seguidors, el truquen de The New York Times, el John Lefebvre, i li pregunten, escolta'm, ets tu qui està al darrere d'aquest compte anònim? I ell ho va negar. De fet, menteix molt en el llibre, o sigui, ho explica, que mentia descaradament. Actualment té més de 700.000 seguidors i ell va decidir fer pública la seva identitat quan ja es va retirar del món de la banca. Ho explica obertament en aquest llibre.
Pel que he vist a la contraportada, les crítiques dels diaris són brutals. Per exemple, Daily Mail diu que el llibre és indignant, el New York Daily News el descriu com a sordi, com a impactant, però, això sí, diu que és divertit. I The New Yorker parla d'històries perverses, de sabotatge, de favoritisme, de sexisme i de racisme.
Mira, jo el que et diria és que el que explica Martin Scorsese, el Lobo de Wall Street... Sí? Després de llegir aquest llibre veus que no és un cas aïllat. I a més, aquest és un cas que tenim molt més a prop, perquè explica el que ha passat en els anys de la crisi. La vida de Lefebvre va estar plena de drogues, de festes interminables, de bromes de mal gust, d'alcohol, de prostitució. Penseu que aquest home, en un acte d'insensatesa, va arribar a estavellar un Maserati que s'havia comprat una setmana abans, anava completament borratxo conduint, l'estavella, queda sinistre total. Què fa ell? Agafa un taxi i el suborna i li diu, escolta, jo et pago uns diners, sobretot no diguis que jo conduïa aquest cotxe, i es queda d'ample. O sigui, li sortien els diners per les orelles i sense cap problema. Clar, un quan llegeix aquest llibre es pregunta, escolta'm, per què decideixes explicar aquestes històries si dones tan mala imatge?
Clar, si queda retratat, allò que se'n diu, no? No, que queda com un impresentable. Que,
segons la meva opinió, queda absolutament com un, perdona, com un imbècil.
Un gilipolle, jo per
si. O sigui, no, jo m'he posat de molt... Ja no coneixo. O sigui, el llibre és molt interessant, però et posa... Jo m'he posat, parlo personalment...
I Lefebvre, quan li vas dir imbècil, que...
No, vaig ser més educada. Li vaig dir que quedava molt malament. I aleshores li vaig dir, escolti, vostè si queda tan malament, per què explica aquestes històries? I va dir això.
Un dels motius pels quals volia escriure el llibre és perquè volia demostrar que en realitat aquesta desviació i aquesta corrupció no afectava només unes quantes pomes podrides. Es tracta de tota la indústria, des de dalt de tot fins a la base. Eren tots els bancs, des del Citigroup a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays o el Deutsche Bank. Tots els bancs amb qui he tancat negocis alguna vegada actuen d'aquesta manera. És un fidel reflex de la cultura i de com actua la gent.
Alguns exemples de com es comportava John Lefebvre. Perquè ja veieu una miqueta el perfil d'aquest home. Abans de treballar al món de la banca, ell estava estudiant a la universitat, d'acord? Vivia en una residència i tenien un examen el dia següent. Què va fer? Va entrar a l'habitació del noi que dormia al davant seu, li va agafar el llibre de càlcul i tots els seus apunts, els va posar dins d'un armari, els va tancar amb un candau i va deixar la clau a dintre, o sigui, la clau la va amagar i la va deixar a dintre perquè no poguessin obrir l'armari de cap de les maneres. Aquest noi, el que dormia al davant, va trigar 3 hores en obrir l'armari i el dia següent tenia l'examen a les 8. Conclusió de John Lefebvre. Evidentment, vaig treure millor nota que ell. Ell diu que si ets tan tonto, no el van enxampar mai, eh? I la seva conclusió és que si ets tan tonto que t'enxampen fent trampes, probablement Wall Street no és un lloc per tu.
És que no ho entenc.
Perquè veieu. Aleshores, què passa a Wall Street? Que el que és important és fer diners, com sigui, a costa de qui sigui. No importa si has de mentir, no importa si has de cometre algun acte il·legal, no importa si tractes amb menyspreu la gent que t'envolta. És igual. L'important és que guanyis pasta i que al final de l'any tu tinguis una bona prima. Tot està justificat amb aquesta finalitat. Ell ho explica així.
Treballàvem en negocis en què apareixien a la primera pàgina o a la contraportada del Financial Times. I et senties tan atrapat per aquest món, el teu sentit de realitat estava tan lluny de tota la resta, que ni tan sols pensaves en el comportament o en la moralitat del que estaves fent. Un altre tema és que per aconseguir un ascens havies de participar en molts d'aquests comportaments. Vaig veure gent facilitant drogues i prostitutes als seus clients a canvi de negocis. Vaig veure gent que treballava amb altres bancs per tancar acords sobre les tarifes que podien cobrar els seus clients i vaig veure també amb freqüència banquers posant els seus propis interessos i la seva bonificació per davant dels interessos dels seus clients. Totes aquestes activitats eren gairebé un requisit previ per obtenir un ascens i poder tirar endavant.
De fet, per treballar a Wall Street, tal i com reconeix directament John Lefebvre, cal tenir una personalitat especial.
What I saw was
El que vaig veure va ser una indústria que atrau una certa mentalitat, a persones que volen anar al límit, que estan disposades a ser agressives. Wall Street agafa aquestes persones i els dona forma, posant-les en un entorn on perds de vista qualsevol realitat. Jo em vaig trobar enmig d'un món on hi havia novetades i intimidació, on hi havia competitivitat amb els nostres companys. Allà va s'ascendir perquè jo era molt bo jugant al golf, o per com bevia, o perquè podia guardar secrets quan anava de viatge de negocis amb els meus caps i es comportava malament. And they behaved badly.
John Lefebvre confessa que un company de la seva mateixa oficina, com que era un rival que competia directament amb ell per aconseguir els elogis dels seus superiors, que va fer Lefebvre, li va posar un sobrenom despectiu i denigrant, que al final tothom va acabar adoptant, o sigui, tothom deia aquest home amb aquest nom, i després li va fer una broma molt pesada, que és un cap de setmana en què aquest noi havia d'anar amb la seva parella a conèixer la seva família, la primera vegada que coneixia la família, li va agafar la maleta amb la roba, va buidar-la, i en lloc de la roba hi va posar documents i prospectes. De manera que aquest noi, quan va arribar al lloc on vivien els pares de la seva nòvia, es va voler canviar de roba i no tenia res per posar-se per un sopar de gala. Bé, són les gràcies de Wall Street. De fet, allà, segons en va dir Lefebvre, la gent col·lecciona bromes de mal gust com qui col·lecciona segells. Es veu que és molt habitual, se les expliquen i els fa riure molt, això. Tothom fa el xulo explicant aquestes històries desagradables.
Recordo que vaig anar a prendre unes copes a Londres amb tots els directors generals. Jo era un analista i tots ells eren directors. Un d'ells va explicar un acudit racista. Després un altre va fer bromes racistes i de sobte vaig estar dins d'un petit club. Ells se sentien segurs en aquell ambient i se sentien segurs amb mi. En tenien prou confiança com per explicar aquestes bromes tan ofensives. Van fer un acudit i un altre i un altre, i en aquell moment, en lloc d'estar sorprès o sentir-me ofès, per exemple, jo vaig ser feliç perquè significava que m'acceptaven al club i que confiaven en mi malgrat que era un banquer júnior.
Li vas preguntar a Lefebvre quina és la broma de més mal gust que recordes? I em va dir que no es podia explicar. Així doncs us explico la que...
Doncs imagina't.
Sí, imagina't.
No imagina't el nivell.
No, l'havia escrit, però els editors li van dir, treu això. O sigui, com publiquis això, tothom es dedicarà a parlar d'aquest tema i de la resta del llibre no se'n parlarà, per tant, millor que ho retiris, i no li vaig aconseguir treure el tema. Ara, jo us explico la que a mi em va semblar de més mal gust. A veure, situeu-vos. Sopar de banquers a Hong Kong, d'acord? Un sopar d'aquest, taula allargada. S'aixeca un banquer, tot trajat, se li acosta a John Lefebvre amb una cistelleta d'aquestes de pa, que està tapada amb un tovalló, d'acord? Vols pa? I el Lefebvre aixeca el tovalló per agafar-ne un. Què es troba a dintre de la cistelleta? A sota hi havia els panets. A sobre hi havia el membre del banquer i els seus testicles. Tot al damunt dels panets.
Oye, esto no hace ninguna gracia.
Esto es muy divertido. Anda que no lo hemos hecho veces.
Es veu que ell va riure molt.
Pan de pita.
Ell va riure molt. Però espereu que aquí no s'acaba la cosa.
Ay, qué divertido.
Perquè hi havia...
Pan de leche. Muy divertido.
Pan de leche.
Ells patant-se de riure, segons John Lefebvre. Bé, hi havia un company d'en John que en aquells moments estava al lavabo. Clar, tot això no ho va veure. Quan s'asseu a la seva cadira, li passen el pa, tasta aquests panets tan bons, i aquest home, vinga un panet, vinga l'altre, i tots a riure, a riure, a riure. El sopar d'aquests banquers
és una broma divertidíssima, un chascarrillo fantàstic,
fa gràcia. Bé, doncs va acabar el sopar amb tots ells llançant-se panets, tot molt adult.
Aquestes bromes, deixa'm dir-te que no només s'estilen en banquers, s'estilen a altres gremis.
Això ho has
dit?
Aquesta mateixa?
No em facis tant.
Home, doncs sí.
No, dic jo que no. O sigui, la broma que m'estàs explicant, que consideres tu que és una... una
no la
broma...
trobes de mal gust, aquesta broma?
Però és que d'aquestes... Te n'explico unes quantes. No amb un sopar, no, a la feina, però bé.
Ah, bueno, jo també l'he vist.
Ho deixaríem aquí.
Jo a la feina l'he vista, aquesta.
Això.
Però aquí no t'han hecho nunca la
aquí,
broma.
Aquí, a la feina. Aquí hi ha altres llocs on he estat. Aquest tipus de bromes jo les he viscut.
És molt normal.
No hi veig.
No hi li veus la...
Ai.
Mira, serà que jo no l'he vist en directe.
Ai,
a mi no m'ha servit mai un panet amb una...
Però a mi tampoc.
Amb un membre al damunt.
No t'han traït
nunca. Jo he vist algú que es pot baixar...
I vinga, en fi.
Els pantalons.
La qüestió és que...
És que si ara si em fas parlar, tindrem problemes.
Als oients els agradaria molt que parlessis.
Sí, jo parlaré el dia que vulgui explicar. Les meves, allò que se'n diu memòries, aquell dia sí que començaré a explicar un grapat de coses, però hi ha coses que a dia d'avui no puc explicar.
Al huevo de color.
Vull dir que aquesta anècdota considero que amb coses que he viscut jo en el gremi en el gremi periodístic, això
és molt normal.
Això no és res.
Mira qué qué pasó conmigo en Cine de Barrio, la grabación aquella. Sí,
no sería,
han pasado miles de veces.
No nos interesa tu anécdota.
Y son cosas que han pasado y bueno. Y
sí, digo que no nos interesa.
Aquello que estaba.
Però, bueno, antes, no ens pots explicar això, perquè jo tantes no les he vist. Jo he vist aquí a la redacció.
Jo n'he vist unes quantes i de gent, fins i tot d'alguns, que ara mateix són...
Adalides de la comunicació.
Exacte, que són referència de la comunicació. I fins aquí puc parlar, no puc dir res més.
Doncs a veure quan escrius el llibre,
eh? La Montse ja m'està apuntant el nom i tot.
Ja. En fi, Lefebvre, que sapigueu que no només parla de bromes
era
passades...
Era una de les bromes. Sí. Estaves a la taula, a la redacció, i aleshores venia i voleu veure embotit del dia?
I patapam.
I bé, no? I a la redacció et menjaves l'embotit.
Però bueno, però
no
així...
menjaves, te l'ensenyaven. Bueno,
però això, que,
dir, que, no, això que explica Lefebvre, això comparat
no
amb el que...
No
és l'ambiente de Cine de Barrio quan jo gravava.
Parada, que, gràcies.
Mira,
no
la cinta.
Què vinga, deixem de banda les bromes pesades. Sí. Lefebvre també parla de drogues, perquè ell va consumir moltes drogues.
Això no jo,
Doncs molta cocaïna va consumir. No,
també en el gremi on estem podria escriure un altre apèndix del llibre.
Morcillas.
Escolta, el dia que publiquis aquest llibre seràs un best-seller com aquest, si expliques tot això, eh? Perquè, clar... best-seller del New York Times ha venut molts exemplars.
Doncs mira.
En fi, consumien tanta cocaïna que abans d'entrar a una reunió es miraven el nas entre els companys per veure si algú sagnava.
Això em sona també.
Compte. Fins a quin punt?
Veig que Lefebvre amb el gremi no va desencaminat. Digues.
Doncs jo, de que
ha vingut
viscut un altre periodisme, perquè...
Està amb les mans al cap.
Saps què passa? Que, com que porto, ja tinc uns quants anys, he passat per moltes empreses i moltes cases i he tingut molts companys i companyes, perquè ara has de fer sempre el masculí i femení.
Sobretot.
Sobretot, doncs, escolta'm... L'hem vist de tots colors.
Bé, jo en llegir això li vaig preguntar, escolta'm, aquesta és una pràctica estesa, la de consumir cocaïna entre els banquers de Wall Street? Tothom consumeix drogues o no?
Quan jo encara era un júnior a Nova York, no era molt habitual. Després vaig anar a Londres i ja es veia amb més freqüència, però quan vaig anar a Àsia, la primera cosa que va fer un company va ser donar-me el contacte d'un traficant de drogues. No per mi, sinó per poder aconseguir droga pels clients. I ho vaig veure contínuament. Quan anava a les reunions amb els clients, se'ls donaven drogues, se'ls portava a dinar a restaurants molt cars i a molts bars amb karaokes amb l'esperança que s'ho passessin bé i tanquessin tractes amb nosaltres o ens donessin informació.
And they would give us business or information, you know, because that.
La mateixa persona que li va passar a Lefebvre el contacte d'un traficant de drogues, que era, de fet, el cap de vendes del fons d'inversió del banc, o sigui, era una persona amb responsabilitat, li va presentar qui es convertiria en un dels seus millors clients. Sabeu com el va conèixer? Potser això tampoc no et sobtarà, Clapés. Doncs bé, el citen, no, clar, és que ja veig que ell ja està de tornada de tot, ja ho he vist tot.
No,
jo,
de tornada no.
Llegit... Reunió de negocis, o sigui, el seu cap li diu, va, ara et presentaré, vine a aquest lloc, que coneixeràs qui es convertirà en un dels teus millors clients aquí a Hong Kong. Entra, pica la porta, primer no li obre, ho troba una mica estrany. Com se'ls troba? Es troba el seu cap, aquest que es convertiria en el millor client, i d'altres banquers, ole ole, amb prostitutes, però a mansalva, o sigui, per duplicat. Uns amb les prostitutes, en fi, no cal que
és com el logo de Wall Street, per entendre.
Com el logo de Wall Street, d'altres consumint cocaïna, i ell diu, ah, doncs, escolta, jo m'apunto a la festa i cap problema.
Hombre,
el seu cap que li va dir, sobretot, paga tu la factura, perquè la meva dona mira els extractes i no vull que vegi que ha estat aquí. I ell ho paga, clar. Després la gent deia, aquest Joan Lefebvre val molt la pena, perquè
hombre,
es cobreix...
Et tapa el percal.
Bé, la seva primera prima, que va guanyar com a banquer, van ser $75,000. Després guanyaria molts més diners. I al principi ell era molt prudent i va dir, mira, ho invertiré en una cartera d'accions. Però el seu tutor li va dir, escolta, què vols dir invertir en una cartera? Tu gasta-t'ho tot. Literalment li va dir, per què esforçar-te en estalviar $1 si dintre d'un parell d'anys no et costarà gens estalviar-ne 10. Gasta't la pasta. Així doncs, ell agafa tota la pasta, se'n va anar a Saint-Tropez, es va polir tots els diners en 5 dies. En una altra ocasió, amb la seva nòvia, es van gastar $25,000 al Carib, només en una setmana. Quina relació té la gent de Wall Street amb els diners? Aquesta.
People do not care.
A la gent no li importen els diners o el preu de les coses. Tenim vacances, ens allotgem a hotels de 2.000 euros la nit. Nosaltres pensàvem que allò era normal. Si faig una mirada enrere, tots els meus amics estaven ficats a la banca i quan et mous a comunitats com Hong Kong o Singapur, sempre estàs envoltat de la mateixa gent i les mateixes circumstàncies i, per tant, per nosaltres allò era molt normal.
Very, very normal.
Era molt normal, també, consumir
ampolles de vi. Veus,
això de
dormir a 2.000 euros la nit, això ja no. No, eh? Això ja... No. Això no ho he viscut mai.
Per ells també era normal. Exhibicionisme, sí, però això no.
Però això no. I tampoc serà normal, aleshores, consumir ampolles de vi de 200 i 300 euros i carregar-ho a l'empresa, que és el que feien ells. Ho carregava a l'empresa.
Això ja...
També?
Home, carregar àpats a l'empresa. No, carregar àpats a l'empresa. Carregar àpats a l'empresa.
Amb ampolles de 300 euros?
Ampolles no, però sopars que dius és una mica excessius. Això sí que ho dius.
Això sí, aparentar és molt important. John Lefebvre parla d'un company del banc que es va comprar un Ferrari F430 i que durant diversos mesos va deixar posat el plàstic al seient del copilot perquè tothom sabés que s'havia comprat un dels primers models acabats de sortir de fàbrica. Això, sobretot, que la gent ho vegi, que jo tinc pasta i em compro un Ferrari nou. El que queda clar en el llibre és que l'ambició entre els banquers de Wall Street no té límits.
Si tinc 25 anys i em paguen $500,000, no estic content. Estic enfadat perquè el del meu costat ha aconseguit $800,000 o el director ha aconseguit $1,000,000. Acabes allunyat de la realitat quan estem parlant de tants diners.
Real rules don't apply, especially as it relates to money.
Però clar, pensa, perdona, amb un any, $500,000. $1,000,000, amb un any. Què pots arribar a guanyar amb 5 o 6 anys?
Efectivament, no, és una altra galàxia.
Sí, sí, per
podríem
això,
dir que és una altra
per
galàxia.
Per això es tornen bojos.
Efectivament. Per guanyar diners feien el que fes falta, fins i tot actuar il·legalment, i ell ho explica.
There was a situation.
Hi ha una situació en la que vaig poder treballar amb un parell de companys de la competència i vam tractar les tarifes que anàvem a cobrar amb una gran empresa asiàtica. Això ens va ajudar a guanyar $1 o $2 milions extra, crec recordar. I està clar que això és una actitud altament il·legal, però aleshores jo estava orgullós de la meva feina. De fet, vaig anar al meu cap, és a dir, a la persona que determinava que haig de cobrar cada any, i li vaig ensenyar el que havia fet dient-li que oblidés que era il·legal, perquè faríem uns quants milions extra i volia que ho recordés quan decidís les meves primes.
Deixa'm dir que John Lefebvre va néixer a Texas el 1979.
Per tant, té 30...
37.
I estàs parlant amb un multimilionari.
No, 37 només. Bueno, 70, el 79, el 2016 són més anys, no? Home.
No.
No.
No, perquè si foder 80...
79?
37.
Ja ho
has dit
bé,
sí, senyora. Ja ho havíem comptat, si ho estava comptant. 37. Clar, 37 anys, eh?
Sí.
Segueix, segueix.
Continuo. Relació amb les dones.
37 anys.
No caldria, no? Potser això.
Sí, cal, cal. Relació amb les dones. Això mereix un capítol a part.
Un campeón, ja veuràs tu.
Per exemple, a un sopar on assisteixen els representants de tots els bancs importants que hi ha a Hong Kong, diu que una directiva no la van convidar, no perquè fos dona, sinó perquè era textualment... Ho puc dir, això?
Home, una mica lleig, però sí.
Digue-ho ràpid, digue-ho ràpid. Lletja i malfullada. Per això no la van convidar, simplement per això. Lefebvre reconeix que les dones ho tenen molt complicat a Wall Street.
Les dones estan representades equitativament en les categories inferiors, però com més s'ascendeix, cada cop hi ha menys dones i això és un altre cop a causa de la cultura de Wall Street. És molt més difícil per les dones obtenir un ascens en aquest entorn i el que aquesta idea ens fa creure a Wall Street que hi ha una meritocràcia és una farsa total.
John Lefebvre em deia a l'entrevista, clar, jo tinc mare i tinc germanes, i mai m'hauria imaginat que diria i faria les barbaritats que vaig dir i fer amb les dones. Però diu, clar, la cultura de Wall Street era aquesta i no m'hi podia oposar.
My first boss,
el meu primer cap a Londres deia que la contractació de dones era un projecte per decorar l'oficina. Ell sempre feia acudits sexuals sobre entrevistar només a candidates pels llocs de treball i només contractar-ne les més atractives. Esclar, si vols encaixar en aquest tipus d'entorn, ell era el meu cap, així que li havia de riure les gràcies i seguir-li la corrent.
Play along, if you will.
De fet, ell reconeix directament que s'aprofitaven de les analistes més guapes.
When we had meetings with hedge funds,
quan teníem reunions amb els responsables dels fons d'inversió, si sabíem que es tractava d'una reunió en què acabaríem bevent alcohol i depenent de la personalitat del client, sempre portàvem com a mínim una noia atractiva del departament de vendes a la trobada. Ella pensava que l'havien portat perquè era bona professional i podria afegir valor a la reunió, però en realitat ella només estava allà perquè era atractiva i pensàvem que el client li agradaria, i això ens serviria per tancar més negocis el dia següent.
Quina feina feia John Lefebvre? Ell treballava al departament de sindicació de bons, feia de pont entre els clients que necessitaven diners i els clients inversors que volien...
Que l'inverteixen.
Ah, efectivament. Però ell reconeix obertament que cometia una il·legalitat en els casos més complicats. En teoria, tu no pots avisar els inversors amb antelació sobre una operació. No es pots dir, escolta, que faré això, quants diners estàs disposat a invertir, però en canvi reconeix obertament que ho feia. Al llibre queda molt clar que es beneficiaven més uns clients que no pas uns altres.
Si estava tancant un tracte molt llaminer que despertava els interessos de molts inversors, tothom en volia una part. Hi havia persones que em portaven a dinar, em compraven vins cars i sortíem de festa tota la nit perquè el dia següent, quan estigués distribuint els bons i em trobés a la llibreta amb els seus noms, els donés uns quants milions de bons extres. Aquest quid pro quo és normal. Aquesta relació entre els sindicats de bons i els clients encara passa avui en dia.
John Lefebvre també parla sobre els analistes a qui contractaven quan ell treballava a Hong Kong. Diu que a Nova York sí que es tenia molt en compte el currículum, l'escola on havies estudiat, que haguessis fet màsters, etc. Però a Hong Kong no. A Hong Kong el criteri era un altre.
Només contractàvem els fills dels magnats locals i d'executius. En comptes d'agafar les demandes de feina dels milions de persones o de les millors escoles d'Amèrica o Europa que volien una plaça en els bancs d'inversió, agafàvem els currículums que ens passava la divisió de gestió privada i ells ens donaven una llista dels fills dels clients a qui havíem de fer el favor.
Però és que no és només això. O sigui, s'aprofitaven directament d'aquests fills de grans multimilionaris que vivien a Àsia. Els feien servir per tancar grans acords.
Els utilitzàvem per ajudar el nostre negoci. Si estàvem tancant negocis amb alguna persona a Malàsia, recordo que teníem com a analista el fill d'un multimilionari d'aquest país. I jo li vaig dir, escolta, la teva família coneix aquest client? Si és així, els pots dir que vas a aquesta reunió? Si ens agafen com a banc, tu tindràs la teva parcel·la de feina en aquest tracte.
Quan va esclatar la crisi del 2008, la mentalitat dels banquers de Wall Street, segons John Lefebvre, no va canviar. És a dir, els banquers continuaven exigint tot el seu sou perquè es creien que allò els pertanyia i no tenien per què deixar de cobrar-ho. La gent continuava actuant igual, però això sí, diu que ara potser se n'amaguen una mica més quan cometen alguna il·legalitat. Fan el mateix, eh? Però ho fan més d'amagatotis, diríem. Per què va deixar Wall Street, John Lefebvre?
Doncs però potser perquè ja els ha fet tots.
Va fer de tot, va arribar un moment...
No, que l'ha fet de tot,
diners,
perquè ja els ha fet tots, tots els calés.
No va ser tant per això, perquè a ell, de fet, li van fer una oferta per anar a Goldman Sachs. Però es veu que va haver-hi com una jugada dels seus excompanys que no va permetre que al final pogués acabar fitxant per aquest banc, i diu que això li va fer obrir els ulls.
Vaig perdre molts diners, moltes oportunitats, però també algunes amistats. I al final vaig dir, saps què? Deixem-ho córrer. Estic cansat d'aquesta existència sense ànima. El que feia era estar assegut davant de quatre pantalles d'ordinador tot el dia, després de sortir amb els companys a prendre una copa. Era el mateix dia rere dia, i després els caps de setmana estava assegut a la piscina, refent-me de la setmana que havia passat. Em sentia buit i sense ànima, i per això vaig acabar cansat d'aquesta vida.
Això estaria d'acord? M'ho puc creure, però que ho fa també... Això sí, amb la seguretat que ja té el calaix ple.
Està retirat en un camp de golf a Texas i viu tranquil·lament. Ja t'ho dic jo.
Amb 37 anys.
Sí, sí, aquest noi li surten els bitllets per les orelles. Es penedeix del que va fer? Li vaig preguntar.
Moltes d'aquestes històries són sobre redempcions o lliçons apreses, i per això volia ser molt clar escrivint sense jutjar res. Algunes persones poden llegir això, com ara tu, i concloure que aquesta és la gent terrible, que fa coses terribles, i això és perfectament comprensible, evidentment. Però també hi ha altres persones que poden llegir això i dir, uau, això és emocionant, o això és glamurós. I hi ha un munt de persones que m'envien missatges dient que aquest llibre els havia convençut per canviar el seu rumb a la universitat o intentar tenir una carrera a la banca. Jo no estic jutjant algú que arriba a aquesta conclusió, però és per això que volia escriure sense cap moralitat. No vull ser ingenu. No tinc realment cap repordiment. Ens ho vàrem passar molt bé en aquella època, ens vam divertir molt. Mirant cap enrere, serà el primer a reconèixer que vam fer algunes coses dolentes en la nostra vida personal i a la nostra vida professional. Però què puc fer ara? No penso tenir remordiments.
De fet, el llibre diu que va gaudir textualment com un porc. Vaig gaudir com un porc.
Jo també.
Què és el que més troba a faltar d'aquell món?
Ai, perdó.
La gent em pregunta si Wall Street és encara un bon lloc per anar a treballar. Jo el responc que és un lloc fenomenal perquè estàs envoltat de gent molt competent, intel·ligent i agressiva, de persones intel·lectualment curioses. És un entorn fantàstic. És bo estar envoltat de gent ambiciosa.
Bé, aquest llibre ha causat una gran polèmica als Estats Units, va vendre milers i milers d'exemplars, va ser un best-seller. Veurem aquí s'acaba de publicar, a veure si la gent decideix llegir-lo. Realment val la pena, és un llibre que et demostra com qui hi ha movent els fils de Wall Street, quina mentalitat tenen,
una
i que sapigueu, un segon, que sí, moltes de les persones que surten al llibre actualment avui ocupen llocs de responsabilitat a Wall Street, tot i que els ha canviat el nom, eh?
La broma de Doledo el Pan.
¿Hay también la broma del pizzero con la pizza de salami? Venga, porque esta es muy
aquesta
divertida.
No hi és. Aquesta no.
Directo al infierno, el seu autor, el que acabem d'escoltar, el John Lefebvre.
Una joia.
Editorial Deusto.
Ja
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.